Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem el dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
No sé si perquè la setmana passada vaig fer anys, ja puc dir que he complert la meitat de segle, o perquè portem més de 30 emissions de l'Hora del Pati, compartint pensaments i reflexions amb moltes persones sobre la vida i l'educació, o potser perquè la setmana passada també va ser el meu sant Sant Jordi, i com cada any em sorprenen certs autors que signen llibres que no són escriptors i que els productes que ofereixen poc tenen de literatura, tot plegat em fa arribar sempre a la mateixa conclusió, i és que vivim en una època on sembla que són moltes les forces que s'obstinin en fer viure'ns en una era de l'anticultura. Que consti que no és por al canvi o a sortir de la zona de confort, i molt menys en caure en l'immobilisme. Però si analitzem molta de la literatura actual, la televisió o el tractament de les notícies per part de certa premsa de les xarxes socials, és difícil trobar espais que ens facin reflexionar de debò i desenvolupin el nostre sentit crític. I com totes les tendències de la societat, totes són permeables a d'altres àmbits, a d'altres possibilitats, i com no podia ser d'una altra manera, aquesta tendència també afecta l'educació. Fa més de 29 anys que soc mestre, i avui en dia, més que mai, els termes que més sento quan parlem del sector educatiu són eslògans, en molts casos superficials, però aparentment atractius, que sempre tenen a veure amb la disrupció o el canvi, o fins i tot amb la diversió i la felicitat dels alumnes. Però poder el problema d'aquesta nova tendència és que només es quedi aquí, a l'eslògan, entaposant-lo a l'aprenentatge. Malgrat no estigui de moda o no sigui tendència, l'educació, com moltes de les coses que valen la pena aquesta vida, és un camí, no sempre fàcil, que requereix de molt d'esforç, paciència i dedicació. Avui en dia ens perdem parlant només de noves tecnologies i de noves metodologies, però descuidem, en molts casos, el paper fonamental del professor. Sense la seva tasca, moltes vegades oblidada, i de la que passat els anys molts no se'n recorden, no es podria ajudar a aixecar, en molts casos, l'estructura de la nostra personalitat. La relació que s'estableix amb ells, la transmissió dels seus coneixements, els seus consells, la seva manera de veure la vida, és un dels tresors més valuosos que ens podem emportar de l'escola. El mestre hauria de ser un transmissor de la tradició al seu deixeble, amb dos elements essencials per seguir construint la nostra societat.
Ràdio Estel, l'Hora del Pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
A l'Hora del Pati portem tota la temporada parlant d'educació i perquè la cabra tira al monte, tendim a parlar d'educació primària, secundària, dels batxillerats, i hem parlat una mica també de l'ensenyament superior de la universitat, però poc. Avui volem restituir aquest deute històric parlant de l'ensenyament superior des d'una perspectiva més superior encara, diguéssim, aquelles escoles o aquell mode de formació que va pas que ja estan formats, diguéssim, els temps que corren cada cop es repeteix més, quasi com un mantra, que la formació de ser contínua. Ser contínua, avui volem parlar una mica d'aquest aspecte, no? del món, de les escoles de negoci, dels postgraus, de la formació, podríem dir, superior dins de la formació superior.
L'hora del pati.
Molt bona nit. Comencem avui un dimecres més a l'hora del pati. Ens acompanya avui el Carlos Sánchez Runde. Bona nit, Carlos.
Bona nit.
Ell és professor ordinari del Departament de Direcció de Persones de les Organitzacions i titular de la càtedra SEAT de Relacions Laborals, que així a nosaltres ens impressiona a mi una mica la terminologia. De fet, és professor de l'IES. Ell, té una formació gran. Es va doctorar als Estats Units, a Oregon, i porta tota la vida donant classe a gent que, a diferència de nosaltres, que estan a mig formar, que ja venen formats, diguéssim. No? I aquesta és una perspectiva nova que volíem encetar una mica, diguéssim. Bé, i també, ja aprofitant que estem en aquest nivell, doncs una mica jutjar com va tot. Raül, anaves a dir alguna cosa? Perdona.
I que és el primer convidat que tenim en aquest programa, que som deixebles seus, d'alguna manera, sí. Perquè ha estat professor de nosaltres dos en un moment donat. I partem tot el curs parlant de deixebles i mestres...
Sí, de dalt cap a baix, i ara podem parlar de baix cap a dalt.
I avui som dos deixebles aquí, a veure, que no hem millorat el nostre mestre, però fem el que podem.
Bé, anem al gra. Carlos, la primera pregunta que volíem fer una mica és això, és a dir, estem en un moment en què l'educació superior és més necessària que mai, o no hi ha una diferència al respecte dels últims anys? Tu portes molt temps treballant en aquestes...
Sí, 30 anys, sí. Bueno, hi ha una resposta molt òbvia, que és que sí, però si ho pensem una mica més, poder no. Poder això sempre ha estat necessari. O sigui, a mesura que creixem, ens hem d'afrontar problemes cada cop més grossos, més difícils, i llavors, home, estar preparat serà una bona cosa. I aquesta preparació és una preparació que moltes vegades no està tan institucionalitzada, no està tan clarificada, tan predeterminada, com quan es tracta d'educar gent que en principi té tot per fer. Quan tens 40, quan tens 50, quan tens 60, qui t'educa? Doncs no hi ha un col·legi per a tu. I això ha passat sempre, no? I sempre els problemes, normalment, a mesura que creixem, els trobem més difícils, més complicats.
Creixen amb nosaltres.
O sigui que això sempre ha estat necessari. Ara, avui es diu que, efectivament, les coses canvien d'una forma molt més ràpida, que tenim unes noves tecnologies, que tenim situacions més... Però això ha passat també una mica a totes les èpoques. O sigui que, en el sentit de la necessitat de la formació, s'ha de desdramatitzar una mica. No? Això ha estat sempre una necessitat. Normalment no l'hem sabut cobrir massa bé, aquesta necessitat, i ara, bueno, fem el que podem.
El que sí que jo percebo com una diferència és que tot el que és el món dels negocis, de l'emprenedoria, mica en mica va ocupant l'espai de la cultura general, diguéssim. Abans era per alguns molt especialistes, avui en dia fins i tot la terminologia cada cop és més freqüent, diguéssim. Això és un èxit de les escoles de negocis o és una evolució natural del capitalisme?
O un fracàs de les facultats d'humanitat.
Sí.
Home, a veure, nosaltres passem una gran part de la nostra vida treballant. Treballant de forma retribuïda o no, però treballant, no? Elaborant, creant coses, organitzant coses, fent coses. I això és més desestructurat quan surts de l'àmbit de la infància, de la joventut. Un nen petit està molt clar fins que es lleva, fins que es va a dormir, el que ha de fer, i si algun moment es despista, té els pares molt a prop que li diuen. I a mesura que vas creixent, això va desapareixent fins que arriba... Llavors, una altra cosa que passa és que, clar, nosaltres no tenim una dimensió com a treballadors separada d'una dimensió com a membres d'una família, separada d'una dimensió com a amics. Per entendre això, ens va bé fer la separació intel·lectualment, però vitalment aquesta separació no existeix. Llavors, tots els àmbits de la nostra vida es creuen i es barregen de forma natural. Tot i que és veritat que hi ha uns marcadors, no? N'hi ha un horari de treball, tot això són marcadors, però d'això, en el fons, no ens separem mai, no?, d'aquesta integració. Per això també s'ha dit tradicionalment que l'educació ha de ser una educació integral. No simplement perquè pugui ser una cosa més efectiva o més atractiva o més, sinó perquè és una mica inevitable. La vida és integrada, l'educació també ha de ser integrada. I part d'aquesta integració és, efectivament, que l'educació continuï fins que hom es mor, no? D'alguna manera, es podria dir que un comença a envellir el moment que renuncia a estar preparat pel que ha d'afrontar i llavors a educar-se. És el moment de l'envelliment, més enllà de l'envelliment purament cronològic, no?
Nosaltres sempre diem que un professor, en totes les etapes educatives, des de P3 fins a la universitat, ha de ser un intel·lectual. I no un intel·lectual en el sentit d'algú que sap moltes coses, sinó que algú que està disposat a aprendre'n de noves, diguéssim, no? I fins i tot a aprendre'n de les que es pensava que sabia, no? Per dir-ho així. Una mica és aquest plantejament que fas.
També d'alguna manera, fins i tot aprendre dels alumnes. O sigui, és capital que un professor entre l'aula sempre predisposat a aprendre dels alumnes que té davant, perquè d'alguna manera això permet una aula on que hi hagi una riquesa de tots i que el professor sigui capaç de fer que el nano aprengui més i sigui un referent al professor per l'alumne. Això tu, amb els adults, ho veus? Has vist canvis en aquests 30 anys en els alumnes que tens a l'escola de negocis? O més o menys és la mateixa tipologia de persones i problemes que tenies fa 30 anys són les mateixes?
Bueno, això és una pregunta molt complexa, no? Vitalment, la primera cosa que notes és que tu cada cop ets un any més gran. Llavors, tu sí que canvies. I d'això no n'ets, de vegades, molt conscient. I els alumnes que tens al davant moltes vegades tenen la mateixa edat fa ara que fa 20 anys, més o menys, en variacions petites. O sigui, el que més ha canviat, en realitat, des d'aquest punt de vista, sóc jo el professor que continua, els alumnes són els que van passant. Però això per una banda, no? El respecte al professor que aprèn dels alumnes, home, n'hi ha com dos tipus d'educació, d'alguna manera, no? O de formació, d'aprenentatge. Un que és el de coses molt bàsiques, on el que es tracta bàsicament és de transmetre unes informacions que quedin dintre de la ment de l'alumne i que això li serà útil. No sé, la taula de multiplicar és una cosa útil. I és una cosa on jo no haig d'aprendre massa de l'alumne. Més aviat és l'alumne que ha d'aprendre de mi quan li expliqui la taula i l'ha de repetir. Ara, un cop això ha passat, l'educació ja deixa de tenir aquest sentit, perquè moltes vegades l'àmbit de les coses totalment clares, certes, és més petit que el de les coses incertes i que necessitaràs a la vida. I quan jo em planto davant d'un grup de 40 adults, no? Persones que, home, com vosaltres, no? Sou grans, però sou joves també, no? O sigui, persones que poden estar entre els 50 anys, 40, aquestes edats, i jo em planto davant de 60 d'aquestos, no té massa sentit que jo pretengui que els hi podré donar l'equivalent a la taula de multiplicar que ells necessiten i no tenen. Això, a aquestes alçades, ja no existeix. Llavors, el que assisteix és, jo sóc un tio, pot ser molt intel·ligent, pot ser molt format, però sóc un cervell més o menys desenvolupat. I enfront tinc 60 que han viscut experiències diferents, però amb la seva potència. I no hi ha cap premi Nobel que pugui dir realment que el meu cervell val més que els 60 que tindré aquí davant, quan es tracta de coses que no són perfectíssimament clares i concretes com la taula de multiplicar, no? Si hem de tractar altres problemes. Llavors, en aquest sentit, l'ensenyança té un paper més important en el sentit de a veure si podem d'alguna forma extreure de tota aquesta rica experiència que tinc al davant dintre, amb els meus alumnes, quelcom que podem construir, perquè això serà més potent del que pugui sortir simplement de la meva ment. Home, jo ja tinc més o menys un guió, ja tinc més o menys una formació determinada, parlarem d'una cosa concreta, o sigui que puc fer un paper, si ho faig bé, de bon coordinador. Però, en el fons, idealment de coordinador. Si jo pogués mobilitzar les experiències, els coneixements, les intuïcions que hi ha davant meu amb 60 persones, això seria més ric que si solament compto amb les meves, per més educat que estigui. Això és una cosa molt evident. Ara, això és difícil. És més senzill explicar la taula de multiplicar i aixecar-la un dia rere dia.
Tal com descrius, podríem dir que l'escola tradicional, la pissarra és una escola en 2D, no? En una projecció en 2D, i en canvi aquest plantejament que fas és una imatge en 3D, diguéssim, no? Com entre un PowerPoint i una holografia que pots mirar amb angles diferents i moure't, diguéssim, per veure matisos que potser des d'un sol angle no s'arriba, diguéssim.
Sí, a mesura que tractem amb persones amb més experiència, ens podem permetre el luxe de complicar una mica més els problemes que ens plantegem. Llavors, els problemes al col·legi a edats baixes són en 2D perquè simplifiquem la realitat. La realitat no és en 2D. Però per començar a caminar, escolta, parlem de dues dimensions, no? Però després la vida té tres dimensions. Això vol dir que l'haurem d'anar complicant una mica, però no la complicarem al nen petit quan comença, li complicarem a l'adult a mesura que va creixent, no? En aquest sentit, l'educació canvia d'orientació. Ja no està tan clar exactament què és el que tu necessitaràs demà i, per tant, el que jo et podria ensenyar. No està tan clar si jo sóc la persona que per mi mateix té tot el que tu necessitaràs per posar-t'ho al teu abast. Amb un nen petit això és més clar, és més senzill, és més simplificat d'alguna manera, no? I llavors l'educació, a mesura que creixem, serà més cosa de tots, d'alguna manera. Necessita la coordinació, necessita la mà experta al darrere que organitza tot el que funcionarà, però, home, s'ha de recolzar una mica més. I si no, bueno, es fa el que es pot, però és massa insuficient. I de vegades no poder no hi ha alternativa, però no és el més satisfactori.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
em
miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
A l'hora del pati, de nou, avui, amb el Carlos Sánchez Runde, professor de l'IES, i, diguéssim, un home de molta experiència en el món educatiu, i és del que estàvem parlant avui. Hi ha una cosa que em crida molt l'atenció, ja n'hem parlat algun cop al programa, que és una experiència que a mi em va impactar molt. Estava parlant amb la filla d'un amic meu i explicava que cada cop troba més en el seu ambient gent de 18, 19, 20 anys, la necessitat que tenen de posar per escrit els acords, diguéssim. No? És a dir, no només contractes de convivència amb gent que viu al mateix, que comparteixen pis d'estudiants, sinó fins i tot parelles estables que fan contractes de convivència, no? Tu rentaràs els plats, jo faré de l'abogada. I el que més em va cridar l'atenció, un noi que li va proposar una amiga, a una noia, declarar-se amics, o sigui, signar un contracte d'amistat, no? El que en el fons li preocupava al nano era... que la noia no li expliqués a tercers les seves confidències. És una cosa com molt natural, però s'ha capgirat el món de tal manera que necessitava tenir com la necessitat de posar-ho per escrit. El primer impuls de dir que mal està el mundo, però a l'altra banda em va suggerir... Clar, però aquest noi, al fons, vol el mateix que nosaltres, que volíem nosaltres. Canvia els mecanismes, però vol el mateix, una certesa, alguna cosa estable. I va quedar atenció, no?, com que sembla que l'única cosa que es manté estable, l'únic que... element contra el relativisme ambiental sigui com el món dels negocis, el món dels contractes, diguéssim. No? Carlos, com ho veus tu, això? Diguem-ne. Sou l'últim reducte d'Occident o hi ha alguna cosa més profunda per veure?
No, jo diria que tenim necessitats d'algunes certeses, algunes claredats, tot i que nosaltres som molt limitats i molt fal·libles. Llavors això ens crea alguns desajustos, no? Alguns desencaixos. També això passa a nivell social. O sigui, és veritat que ara tenim més diversitats de formes de pensar, de formes de viure, que no la que teníem fa 50 anys o 100 anys, no? El món era més d'un sol color, d'alguna manera, llavors, no? Llavors, les normes eren molt clares, com es comportaria cadascun, fa 50 anys, i avui es comporta més cadascun com vol i tot és una mica menys previsible d'aquesta manera. Llavors, a mi el primer que se m'acudeix quan parles d'aquest contracte que aquest noi volia signar amb la seva amiga era, escolta, l'entorn social no es dona les certeses sobre funcionament, com anirien les coses que ens donava fa 50 anys, fa 100 anys, i com no les trobem, però les necessitem per viure, anem nosaltres a establir-los. No ens ve donat, ho hem d'establir nosaltres, i ho farem signant aquest paper. Signar el paper, en el fons, és el de menys. El de més és la necessitat de fixem normes de lloc. Ara n'hi ha molts llocs.
És una ruptura amb la tradició i és com un intent de tornar-la a començar, no?
Sí, però es pot mirar d'aquesta manera com una ruptura. També és un avenç en la tradició, d'alguna manera. O sigui, n'hi ha com dues formes de tradicions. N'hi ha tradicions que es tanquen en si mateixes i n'hi ha tradicions que s'obren i poden evolucionar i aprendre. Això com passa com a les cultures, com les filosofies, etc. No? Quan la cultura es tanca, arriba un moment que deixa de ser útil perquè apareixen noves necessitats i si queda tancada i no està previst, no sap com reaccionar. Llavors, n'hi ha cultura sobre... I els antropòlegs diuen que una cultura bàsicament mor quan deixa d'adaptar-se, deixa de ser útil al mitjà que havia de servir, no? I també es diu, per exemple, que l'èxit de la cultura europea, per exemple, no? Com a base de la cultura occidental, que cada cop és més dominant al món, és bàsicament que ha estat una cultura amb uns valors, però també molt oberta a altres formes de pensament, que ha anat treballant i fent seus. Quan una altra cultura, davant d'aquesta cultura oberta que és capaç d'evolucionar, decideix tancar, de vegades per sentir-se amenaçada, signa la seva sentència de mort, d'alguna manera, no? Bé, si les formes socials en un determinat moment no permeten el que la gent necessita, la gent trobarà una altra forma per substituir-les. Aquest contracte, d'alguna forma, podia ser la forma de substituir la manca de certeses respecte del que aquestes dues persones necessitaven per conviure com amics, no?
Però aquest contracte, d'alguna manera, no vol substituir la por, perquè al final, en una relació humana, tots que tenen relacions laborals, hi ha un punt de risc. És a dir, en una amistat com aquesta noia, hi ha un risc que l'altre em traicioni i expliqui les confidències. No hi ha un punt que busquem evitar el risc, evitar la por, perquè no volem ser vulnerables davant de l'altre?
Sí, ara hem fet un anàlisi, diguem-ne, sociològic d'aquest fenomen, però, evidentment, si ara analitzéssim aquestes dues persones que parlaven de signar aquest contracte, veuríem que aquest noi que demanava aquest tipus de contracte és un noi molt insegur, és un noi que ha tingut experiències molt negatives en aquesta línia del passat, etc. Sí, sí. Bé, clar, també hem de entendre el problema en totes les seves dimensions. I això sembla que té una dimensió sociològica, però també, evidentment, psicològica, tindrà una altra jurídica, perquè parlem d'un contracte. Això és cert, no? I, de fet, estem una mica construint sobre un material que ens ha donat ell que podria inclús no ser real. Segur que és veritat, però s'ho podria haver inventat fa 5 minuts, aquesta situació de l'amic, no?
Soc molt creatiu, jo. L'altre concepte d'aquí és la qüestió del relativisme, que nosaltres acostumem a criticar-lo molt, però tu tens una mirada una mica més relativista sobre el relativisme. Ens ho pots explicar una mica? Perquè em sembla interessant.
Jo, perquè tothom pugui descomptar, no? Perquè dic, bueno, aquest perquè diu això, jo diré d'on vinc, no? I així tothom diu, mira, no estic d'acord, o sí, però ara entenc millor d'on ve tot això, no? Jo sóc una persona creient, jo sóc molt creient, jo sóc catòlic, practicant, etc. I llavors tot això, el relativisme, en principi, sembla una mica com contrària a una posició catòlica plena, d'alguna manera, no? Però la realitat és que nosaltres, com humans, som molt limitats, molt imperfectes, i pretendre trobar absoluts, no relativitzar, quan parlem de coses humanes, sembla una mica estrany. Sembla estrany perquè nosaltres estem molt relativitzats. Jo, passa que crec en Déu, i llavors, creient en Déu, doncs sí que tinc un absolut al que puc acudir. Però això no em fa a mi menys limitat. Això el que fa és que tota la meva vida queda relativitzat, tot es relaciona, tot queda relativitzat a la meva idea i la meva vivència de Déu. però entorn mi tot continua sent molt relatiu, molt limitat. Una altra persona que no sigui creient, per exemple, doncs normalment podria creure en una altra cosa, per exemple, podria creure en la ciència. Aquesta persona ho relativitzarà tot a la ciència, però la ciència per ell sí que esdevindrà com una mena d'absolut, no? Aquest és el sentit del relativitzar. O sigui, quan parlem de relativisme, què és relatiu a què? Com a creient, tota la creació és relativa a Déu. Clar que crec en el relativisme, però entès d'aquesta manera.
Benet XVI deia que hem de tenir en compte, hem d'anar en compte amb la veritat, perquè és veritat que la veritat existeix, és una, però no som nosaltres que la posseïm, sinó que ella que ens posseix a nosaltres, no? En la mesura que t'hi acostes, d'una manera passiva, per dir-ho d'alguna manera, i és això que estàs dient. O sigui, hi ha una veritat absoluta, però nosaltres no la podem assolir, perquè som fallibles, no?
Això... Sí, això és una dita que ell recull de Sant Agustí. Sant Agustí deia, nosaltres no podem posseir la veritat, en el millor dels casos, la veritat que ens posseirà a nosaltres, no? Sí, és que jo tinc una filla monja agustina, i llavors... Tot el
que... Això te va tractar.
Tinc el meu punt feble, no?
Bé, no volem perdre l'oportunitat de tenir un professor de l'IES, perquè una mica ens ajudis a veure com està el món a gran escala, no? A un nivell de macroeconomia, és a dir, perquè estem en un moment que nosaltres percebem com una mena de canvi de cicle, segurament des d'una perspectiva també cristiana, que la societat occidental ha canviat, però tot això es dona dins un marc de situació econòmica i política que, per una banda, ens espanta, però potser no ens hauria d'espantar. Com ho va tot?
Deixa'm dir, perquè jo m'he quedat amb una frase, agafant això que diu el Jordi. Has dit abans que una cultura mor quan deixa de ser útil al medi on està incardinada. La cultura econòmica que hem viscut està morta o encara té possibilitats de recorregut?
Bueno, jo no tinc ni idea d'això, però la meva intuïció, o sigui, això, la resposta és una pregunta molt, molt, molt gruixuda, per tenir una contestació. Però la meva impressió és que està absolutament viva, no? I per què? Jo penso que quan s'analitza com va la situació socioeconòmica del món en general, fem un anàlisi molt, molt esbiajat. Vull dir que en el fons no acabem de sortir de nosaltres mateixos, sinó una realitat molt més gran que nosaltres mateixos, que és la realitat de tot el món, d'alguna manera, no? Ara sortim d'una crisi que ha estat fortíssima, una crisi de les que normalment no en veurem una altra a la nostra vida, hem d'esperar, però que de tant en tant passa, una crisi econòmica tremenda, i tendim a pensar que això ha estat una crisi global i no ha estat així. O sigui, això ha estat una crisi terrible des d'un punt de vista econòmic per l'Occident avançat, per l'Occident més desenvolupat, però no ha estat aquesta crisi per res. No ha afectat a països com els països asiàtics, no ha afectat els països latinoamericans, no ha afectat a l'Àfrica, no ha afectat la part més gran, per molt, de la població mundial. O sigui, la Xina ha continuat creixent. És veritat que darrerament menys del que creixia, i ara poder tenim un cert problema amb el creixement de la Xina, però la xinesa és una economia força tancada. Llavors, aquesta crisi nostra no li va afectar. Aquesta crisi nostra no va afectar gairebé a l'Índia, no ha afectat gairebé a l'Àfrica, no ha afectat gairebé a Amèrica Latina. Llavors, això què vol dir? Això el que vol dir és que els països més pobres, bàsicament, en el seu conjunt, han millorat durant aquest temps tan greu de crisi molt recent, bàsicament han crescut, i això és una bona notícia, perquè aquí és on està no solament la gent més pobra, sinó també és on hi ha més gent del món, per moltíssim, i ha estat una crisi terrible, doncs, bàsicament per Europa, per Estats Units, que som els més rics i, a més, molt poquets, quan mires el conjunt de la població mundial. Llavors, si tu mires des d'un punt de vista molt local, des d'un punt de vista molt europeu, o molt espanyol, o molt americà, etc., d'economia molt avançada, ha estat un tràngol dolorosíssim i molt greu. Però si tu mires en el conjunt mundial, el món en el seu conjunt està millor ara que abans. Està millor després d'aquesta crisi que abans de la crisi, perquè han sofert molt els més rics, que són pocs, i els ha anat força bé als més pobres, que són molts. Llavors, si tu fossis un pare que tens molts fills i n'hi ha un que pateix d'aquesta manera, però n'hi ha cinc que és el més ric i n'hi ha cinc que creixen, que són, tu en el fons prefereixes això que no l'altre. Això és solament algunes puntualitzacions, que és, escolta, però si aquesta crisi dels països més rics afectés poder amb un cert retard més tard als més pobres, llavors mal negoci per tothom, llavors això no seria així. Però no es veu que hagi de ser així. N'hi ha problemes, aquests altres països menys desenvolupats, però no tenen necessàriament massa a veure amb la nostra crisi, que, deguda a la crisi del sistema bancari i la crisi bueno, immobiliària en general. No? Són coses separades, per tant, també no vull que se mantengui malament. No era necessari que nosaltres haguéssim patit aquesta crisi perquè als altres els hi hagués anat bé. O sigui, si haguéssim fet millor les coses, ens podia haver anat millor a tothom. No? Això són notícies encara més bones. No? Però ja veus que llavors la visió, ja quan sortim de nosaltres mateixos, la visió més general de com està la cosa, és més aviat positiva. Aquesta és la meva opinió. N'hi ha qui té una visió menys positiva, però jo penso que aquesta opinió que estic explicant és molt raonable. I està el que jo he dit respecte de creixement, de millora, de situació com respecte... Això sí que és tal qual, això són fets, no? Ara, n'hi ha altres consideracions que podríem també entrar, no?
facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
L'hora del pati.
De nou a l'hora del pati, avui amb el Carlos Sánchez Runde, parlant de la situació educativa global i econòmica global. I potser avui estem més callats perquè ens està agradant molt el que ens expliques. Hi havia just... has acabat parlant, diguem-ne, de la situació econòmica, que com el món ha crescut en respecte a Occident, i jo voldria plantejar-te... Se sol afirmar que els que han patit sobretot són les classes mitjanes, que aquesta crisi ha afectat a les classes mitjanes. Tu veus d'una manera una mica diferent, això?
Sí, jo diria que, en general, si mirem la situació de les classes mitjanes dintre d'un context que podríem dir doncs, espanyol o europeu, o inclús americà, si vols, el que veurem és que, si compares la situació actual amb la situació de fa 50, fa 100 anys, tot són millores, millores molt espectaculars, amb possibilitats educatives, sanitàries, en tots els àmbits. És veritat que hi ha hagut alguns nuclis molt petits de població que no han pogut tenir també aquesta millora. I llavors, sí, o sigui, jo a casa meva, nosaltres som 6 germans, doncs els meus pares no van tenir estudis superiors a la universitat. Nosaltres, doncs, 5 sí, 1 no. I aquest no, doncs, bueno, ha tingut possibilitats de treballar amb altres coses i viu poder millor que jo, eh? Però és veritat que hi havia reductes... Bueno, però n'hi ha hagut petits reductes que de vegades no han sabut ben bé com tractar, eh? Qui té una situació d'una enfermedad crònica molt especial no sabe ben bé com tractar-lo perquè tingui una vida exactament igual que qualsevol altra persona, té unes altres limitacions, i això a nivell sanitari, a nivell educatiu, a tots els nivells. O sigui, com hem estat força exitosos en donar possibilitats a tothom, hem fet que tothom que es podia, o gairebé tothom que es podia desenvolupar, aprofitar aquestes possibilitats, les ha aprofitat, i els que no, per qualsevol raó que sigui, no necessàriament per culpa d'ells, evidentment, doncs aquests han quedat que, bueno, no sabem contractar-los de la mateixa manera que sabem contractar els altres. La crisi que d'alguna forma tenim avui és que de sobte ens han vingut gent de fora que venia de situacions radicalment diferents a les nostres en quant a progrés socioeconòmic, pobreses, condicions sanitàries, etc. El cas típic és un immigrat, doncs, subsaharià que ve aquí. Aquesta persona té moltes capacitats, evidentment, perquè solament el fet de venir aquí ja demostra que té unes capacitats extraordinàries. Poder nosaltres no hauríem estat capaços d'en sortir-nos com s'han sortit aquesta persona del seu àmbit, doncs, per mirar de millorar.
Són però no un sem... tipus d'emprenedor, per dir-ho així.
Sí, són gent que són emprenedors amb el més important que és amb la seva vida, no? I amb molt d'èxit, no? Però, clar, no sabem ben bé com tractar això, perquè si nosaltres tenim una persona jove que mostra una mica d'iniciativa amb empenta i que té una certa idea, unes certes inquietuds, sabem com donar-li una subvenció perquè comenci un negoci i, eventualment, doncs, aquesta persona se n'en surt. Però aquesta persona que ve amb aquestes altres situacions no sabem ben bé encara com fer això. O sigui, tenim aquí dos grups que no és un problema a classe mitjana, és un problema de que se'ns ha afegit una població molt nombrosa que la tendència és que cada cop ho podria ser més i que o bé trobem una solució o tindrem situacions de conflicte. Llavors, quan veiem, per exemple, el triomf del Trump, home, el Trump és una persona que ha dit no us preocupeu, tot això és molt més senzill, jo faré un mur i així no hi haurà problema. Home, si poguéssim solucionar les coses de veritat de formes tan senzilles, ja tindrien el meu vot qui m'ho proposés, no? I alguna persona ha dit, mira, li votaré. Això acabarà, en la meva opinió, en una certa desil·lusió a llarg termini, però jo entenc que hi hagi una part de la població que voti a favor del Trump, per exemple, perquè promet solucions fàcils a problemes difícils. Home, i si fos veritat? Ara, aquest és un repte gran, però no és un repte de classes mitjanes. És un repte d'una gent que ve que no es pot entendre en termes de classe mitjana o no mitjana, perquè eren conceptes que servien per entendre la nostra situació, no la d'ells que venen ara. Nosaltres hem de fer un esforç en molts àmbits, per començar també en l'àmbit del pensament, que no sabem ni com catalogar a termes de pensament i d'expressar-nos a nosaltres mateixos aquesta situació. Són molt, molt, molt diferents, no? I evidentment, això és un problema que és un problema que tenim des de fa més anys dels que volem recordar, d'alguna manera, i aquí hi ha un problema, perquè les eleccions són cada 4 anys, aquest és un problema que no es resoldrà en 4 anys, que demanarà sacrificis. Si un polític comença a dir que hem de fer sacrificis, doncs ens és menys simpàtic un que diu que no caldran sacrificis. Vull dir, aquí tenim molts conflictes que hem de solucionar com a societat, no?
Un dels instruments que Occident s'ha dotat, més a Europa que als Estats Units, però també als Estats Units, és el que diuen l'estat del benestar, no? El welfare state. Podria ser que l'estructura aquesta fos una estructura pensada molt, amb una perspectiva, per dir-ho així, molt nacional, i que ara, amb aquest flux, amb aquesta globalització, amb aquesta entrada de gent que no es pot ajustar a les categories anteriors, entrés en fallida? O el que cal és repensar-lo d'una altra manera?
Sí, però
no sé
problema,
si m'he explicat.
Sí, jo diria que sí. El problema, jo penso que no és un problema de concepte, de que el concepte no serveixi, és un problema de cost del concepte, d'alguna forma. O sigui, els països amb un estat del benestar més potent són els països més rics. Hi ha una correlació gairebé total. O sigui, clar, el sistema del benestar funciona fantàsticament, doncs a Suècia, a Noruega, als països nòrdics. Quan te'n vas cap al sud d'Europa també funciona, però ja no tant. Però clar, és que nosaltres no som tan rics. I llavors són sistemes molt cars. I llavors, clar, tenir un sistema de benestar social quan ets pobre, doncs no és viable, simplement. Llavors és un problema molt bàsic. En el fons és un problema de també de com es redistribueix la riquesa, per exemple. Ara, aquests problemes que són tan complexos no tenen solucions senzilles. De la mateixa manera que el Trump no solucionarà el problema migratori als Estats Units amb un mur, encara que ho pogués construir, no el solucionaria. El problema de redistribució de riquesa tampoc es soluciona simplement traient uns quants i donant-s'hi als altres. Són problemes molt més complexes i no sabem ben bé com solucionar-los. Clar, la sostenibilitat del sistema de benestar a Suècia, cap problema mentre no comenci a venir gent a Suècia demanant també ajudes socials, perquè llavors, a veure, com es pagarà tot això. Això té implicacions que de vegades no ens agraden. O sigui, jo, en el fons, en algun moment, si vull realment contribuir a solucionar part d'aquestes tensions, m'hauré de preguntar, jo estic disposat a renunciar. Jo he vist que s'han cugat, per exemple, no? Jo estic disposat a renunciar a un CAP, un centre de salut, a Sant Cugat, perquè n'hi hagi un a, jo què sé, a Mauritània? Clar, igual resulta que després jo el necessito i no el tinc. Però clar, jo tinc un a 3 quilòmetres de casa, poder, el de Mauritània el té a 200 quilòmetres. Doncs bé, si jo no en soc poder capaç de fer aquesta renúncia, en el fons com vull plantejar-me seriosament que aquest problema es solucioni sense sacrificis per part meva, o construeixo un mur i els de Mauritània mai vindran aquí i ja està, però sé que això no funciona, o si no, algun replantejament m'haurà de fer. I això és impopular. I això costa plantejar-ho de veritat.
I és un moment fàcil perquè algú que digui tranquil, jo faré un sistema que no hauràs de renunciar a res...
És molt temptador, clar. O sigui, la probabilitat de que jo acabi votant aquest és més alta que l'alt del que em demana sacrificis. Perquè hi ha una cosa que és un fenomen psicològic. Vull dir, si n'hi ha alguna cosa que en surt a compte no entendre-la, és més fàcil que l'acabi no entenent. I llavors, clar, i moltes vegades sense ser conscient, sense voler ser trampós. Però bueno...
Sí, estic pensant en molts...
Alumnes.
Molts pares. Sí, exacte. Sí, sí, sí. I pares d'alumnes.
Sí, sí, pares. Sí, sí. O sigui, aquesta situació, que quan tu parles d'un problema complex, abans hi ha hagut sortit alguna vegada a la conversa, no? El sentit comú de primer definir bé el problema. Però en aquest aspecte ja tenim una dificultat que per definir el problema, per posar, com has dit abans, posar paraules al problema, perquè depèn de què diguis, pot semblar racista, pot semblar impopular, pot semblar...
Bonista, l'extrem acusat... Sí, sí.
Sí, que és... tenim ja aquest primer pas, ja no som capaços de donar-lo fàcilment, i per tant no, i si no donem aquest pas difícilment definirem bé el problema i per tant trobarem la solució. O sigui que estem molt endarrerits encara, i aquesta tensió encara ens queda recorregut per fer-la en aquesta societat.
Sí, sí, sí. Sí, les paraules ens ajuden a entendre'ns, a comunicar-nos, però si ens hi fixem massa en les paraules, ajuden també a no comunicar-nos. Perquè una paraula és un petit mapa d'una realitat, vol expressar una realitat, però és un mapa. Però clar, el mapa no és la realitat. I si li busquem massa les voltes a la paraula, és com buscar-li massa les voltes al mapa. Escolta, clar, que no és la realitat i que hi ha coses a la realitat que el mapa no hi són i que el mapa és imperfecte en aquest sentit, no? Però no en tenim un altre mitjà. Llavors necessitem fer una mena d'equilibri entre conceptes que tenim i conceptes que hem d'utilitzar, però hem de saber també de les seves limitacions. I en la forma de pensar, clar, les formes de pensar es construeixen en paraules, no? Llavors, per això, en el fons, el que ens demana són petites lliçons de vegades d'humilitat, no? Jo, a la meva vida, quan alguna cosa la veig molt clara, i la veig molt clara per mi mateix, no perquè algú que sigui molt savi me l'ha explicat, sinó perquè jo mateix ho començo a dir, espera, tanta claredat et correspon a tu, que tu ets molt limitat, doncs poder que hauràs d'anar una mica més a poc, no? I clar, aquest no és un llenguatge senzill de vendre, no és un llenguatge atractiu. Un polític que fes això massa, poder el votaríem 3 o 4, poder ni 3 o 4, no? En canvi, un polític es mostra segur i incisiu i, home, no, amb un cert sentit comú, també, no? No pot ser simplement una caricatura. Doncs, home, resulta en general més atractiu. I llavors això ens complica una mica les coses, no?
És, diguem-ne, i ens quedaria 3 minuts només, és una mica la onada de populismes que d'alguna manera estem, anava a dir patint, bueno, que s'està donant al món, diguéssim, actualment. La perspectiva històrica és que els populismes, quan han sorgit, han acabat malament. Això, els historiadors sabem el que ha passat, no sabem el que passarà. No? En aquest sentit, s'ocupa més els economistes de fer previsions errònies. Però hem de tenir una por especial o és possible que aquest sigui un fenomen passatger?
Home, quan pensem en els grans conflictes del passat que han afectat Europa, bàsicament, perquè és el nostre àmbit, no? El que teníem eren situacions on, situacions que ja no tenim ara, no? O sigui, pensar que els països europeus, per exemple, entren en guerra és una cosa impensable. però era una cosa perfectament pensable fa, doncs, fa 50 anys, i fa 200 ja ni t'explico, no? O sigui, que hi ha coses que, encara que siguin problemàtiques, segurament, doncs, jo sóc dels que pensa que amb el temps les coses, com a tendència general, milloren, tendeixen a millorar. Puntualment, amb daltabaix, amb fluctuacions, però la pauta general penso que és bàsicament positiva. I penso que històricament doncs, ho podríem argumentar. No? Ara, això també és veritat que sí, les coses ara són pitjors que seran d'aquí 100 anys i pitjors del que seran d'aquí 200 anys, però és veritat que a mi podem agafar en un moment de fluctuació i de crisi, i és tota la meva història. No? És complicat. És complicat, no?
Per sort, la llengua té paraules per explicar els fenòmens i la que s'escau millor aquí és veurem, no? Tantes vegades la fem servir, veurem.
Què passa?
Carlos, moltíssimes gràcies. Carlos Sánchez, professor de l'IES, per venir al nostre programa, per baixar, diguem-ne, de la tarima i venir fins al programa. Moltes gràcies. Ha estat un plaer i nosaltres seguim a l'Hora del Pati.
La millor companyia per la teva fe la trobaràs a Ràdio Estel. Sintonitza amb nosaltres i gaudeix dels serveis de pregària i espiritualitat que emetem diàriament, així com l'actualitat dels bisbats catalans, les notícies des del Vaticà i les eucaristies dels diumenges des de Barcelona i Montserrat. Perquè a Ràdio Estel t'acompanyem en la fe. Perquè a Ràdio Estel sintonitzem amb tu.
I comencem l'últim bloc del programa d'avui amb el Rafa Sanahuja un cop més, amb aquest apartat, diguéssim, recorda't el nom.
Bueno, jo l'havia posat Aneu recollint.
Però com que fem el que ens dona la gana aquest programa...
Exactament. Va,
però va, siguem ordenats, Fem-ho bé. Llença la sintonia, Jordi. Avui què ens portes?
Bona nit, Raül. Bona nit, Jordi. Sí,
el Raül està per aquí dormint.
Hem de ser educats, home, aquestes hores, tot és comprensible. Doncs avui, en episodis anteriors, hem parlat de cinema i educació, hem parlat de programes infantils de la nostra infantesa, cap als anys 80, i avui... El seu...
Gràcies per això dels anys 80, m'ha agradat.
80, 70, 90, per ahir, més o menys, la nostra infantesa. La meva infantesa. Vale? El segon pas és ben lògic. Avui vull parlar de sèries, avui que tenim el boom de les sèries, parlarem de sèries infantils i la meva idea és fer una mica contraposar les sèries també vintage dels anys 80, els anys 90, amb les sèries més actuals i mirar una mica com ha evolucionat l'animació i com pot afectar.
Qui ha anat millor i qui ha anat pitjor.
Sí, ja veurem que... bueno, no vull fer spoilers, però...
Va, som-hi, va.
Venga. Jo vull que comenci sintonies, que vull cantar, va.
Va, doncs comencem per un clàssic absolut. Endavant.
Siempre va con ellos.
Ets conscient, Raül, que estem en directe i que t'està sentint...
No, no sé si en els nostres oients, però el Raül has aconseguit robar-li el cor, eh?
Sí, sí. Home,
bon dia, benvingut, què tal?
És que aquesta sintonia...
S'acaba de llevar, el Raül.
Aquesta sintonia ens té robat el cor a tothom. Sí. Però has dit D'Artagnan, i no és D'Artagnan, és D'Artacan.
Mm.
Perquè resulta que una de les coses que les sèries antigues, antigues tenien és que adaptaven el món humà, diguem-ne, dels animals. És una fórmula infal·lible per als nens. Tu agafes una història que originalment és amb persones normals i corrents, els converteixes en gossos o en gats i, escolta, ja tens els nens enganxadíssims, ¿vale? Sentíem D'Artagnan i los tres mosqueperros, ¿vale? Una sèrie de dibuixos animats japonesa basada en l'obra Los tres mosqueteros, els tres mosqueters, d'Alexandre Dumas. És molt curiós perquè en les sèries més antigues, en les dels 80, s'utilitzava molt els clàssics, ¿vale? Tenim, per exemple, i us sonaran, personatges universals i personatges d'obres clàssiques, com Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, que també van fer una adaptació amb gossos, ¿vale? Don Quijote, de Cervantes, La Vuelta al Mundo, de Willy Fogg,
sí.
Exactament, de Julio Verne, etc.
Jo he de dir-te que Willy Fogg la vaig veure fa poc amb els meus fills,
sí.
I té una riquesa cultural espectacular.
Sí. És que és una de les claus de les sèries antigues. Hi havia com una inquietud per que els nens que seien a veure la televisió, l'estona que fos, rebessin inputs culturals, molt culturals. Veurem com hi ha una contraposició en l'actualitat, clarament, per exemple, en la nostra següent sèrie.
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, capitán!
¡Más fuerte!
La piña debajo del mar. També traçat, Raül. Molt bé, molt bé, molt bé. Clar, acabem de parlar...
Jordi, baixa'l ja.
Acabem de parlar...
Dos i ja ha arribat.
Acabem de parlar d'Artacan, personatges clàssics, amb molta, diguem-ne, riquesa de valors, i passem a una sèrie molt moderna, amb, probablement la més exitosa dels darrers anys, que és Bob Esponja, ¿vale? Bob Esponja, Patricio Estrella, Calamardo, el senyor Cangrejo i tota la trup. No té res a veure. O sigui, aquí no hi ha valors, no hi ha res. Només hi ha un món oníric estranyíssim on l'únic que val és el gag immediat. Curiosament, els nostres fills o les noves generacions creixen, quan posen la televisió, amb aquesta absurdesa, no? I nosaltres veníem de, diguem-ne, conèixer els clàssics, veure la contraposició entre el bé i el mal, i sempre una educació, una visió més educativa, realment. És una de les característiques principals de les sèries actuals, que realment no educa, només fan que distreure. No sé qual és la vostra opinió sobre Bob Esponja. L'heu vist algun cop?
No es pot dir a l'antena.
Sí, exacte.
No es pot dir, hem de posar el pitido aquell de pit constantment. Bueno.
És com una esponja que està buida per dins, no és la sèrie igual.
Exactament. Doncs la següent, que és vintage, és de les antigues, crec que us encantarà. Raúl, t'has plantejat anar a Eurovisió, per exemple? És un... No. La vida...
No, si Raúl va a Eurovisió, jo em monto un Brexit.
Brexit televisió.
Exacte.
Exactament. Doncs ara estem escoltant la sintonia, una de les també de les més recordades, de Érase una vez la vida. Hi havia diverses variants, Érase una vez en la història...
L'hombre,
el univers, la primera... Coses així. Doncs Érase una vez la vida era una sèrie amb una claríssima vocació divulgativa. O sigui, cada episodi estava centrat en una característica de l'ésser humà biològic, ¿vale? Doncs, per exemple, ens posem malalts, què passa al nostre cos? I els personatges, doncs, eren les cèl·lules, el que conforma la sang.
Jo recordo els hematocritos llevando el d'oxígeno en l'espalda. Era
que grava. Correcte. Sí. És cert que són sèries, jo les he intentat recuperar amb els meus fills, que estan acostumats al ritme actual, i s'adormen, s'avorreixen. Són sèries amb un ritme una mica lent, però és el que llavors teníem, però enriquien.
Sí, realment. Que era el ritme que permetia assentar les coses.
Hi ha una sèrie per ritme lent, no, potser la portes després i et faig un spoiler. Digue-me. Però per ritme lent, Oliver i Benji.
Ah, bueno, sí.
Sí, això sí que...
Un ritme trepidant perquè no passés res. No és el mateix.
És increïble.
Seguim.
Vinga, endavant. La següent sèrie és actual, és moderna, però jo crec que té el seu encant.
Yo soy Peppa Pig. Este es mi hermano pequeño, George. Esta es mamá Pig. Y este es papá Pig.
¿L'has vista, Raúl? Aquesta no la cantas.
Es que aquí no arribo, ya lo siento. Aquí m'has agafat, ¿eh?
Bueno, Peppa Pig, ¿l'heu vist algun cop?
Sí,
o què?
Sí, sí.
Peppa Pig, com a mínim, és, bueno, estem un altre cop amb l'antropomorfitat dels animals. Són porquets i altres tipus d'animals que fan, diguem, el poble. Però és una sèrie que, més o menys, presenta una família, presenta el pare, la mare, el germà, les petites qüestions que poden sorgir dintre d'una família, et presenta els oficis, dona molta importància als avis, per exemple, sempre els avis estan molt presents, el col·legi, l'escola... És una sèrie, i per mi dic una cosa, jo quan la posem a casa algun cop, jo m'enganxo, tu. Són 5 minuts de cada capítol, molt, molt àgils, i és com molt maca, molt així, molt amable, molt tal.
El nostre tècnic també s'enganxa, eh?
Li agrada Peppa Pig a Jordi Carretero. Doncs bé, és una sèrie que, més o menys, no és Bob Esponja, diguem-lo així, no és Bob Esponja. La següent sèrie tindria que venir amb dos tíbies i una calavera, perquè és d'aquestes que s'ha d'anar molt en compte.
Sense quarter.
Aunque el día es gris, de los problemas tú puedes huir.
Es massa moderna. Es diu El asombroso mundo de Gumball. No ho sembla.
ni idea.
Bueno, es la absurd... Si Bob Esponja es absurdesa, El asombroso mundo de Gumball es absurdesa, més irreverència, més falta de respecte, més... O sigui, és realment una sèrie d'animació per adults una mica esbojarrats, realment, disfressada d'animació infantil, perquè la venen per als nens. S'emiteix a Boeing, si no estic mal informat, i el missatge és completament nociu. Sempre els protagonistes fan la seva voluntat, sempre ridiculitzen els adults, i bé, són aquestes sèries que realment conviden, quan veus mínimament una estona, a que els pares, més enllà de narcotitzar, que se m'entengui, de narcotitzar una mica els nens i que estiguin tranquils perquè no tot pot ser revolució a casa, doncs han d'anar molt en compte el que es veu a la televisió, perquè poden arribar missatges que realment calen als nens. I aquesta, L'assombroso mundo de Gumball i altres, realment és una sèrie nociva. Tinc una que, diguem-ne, va començar-se en vintage, però ha arribat fins als nostres dies. És un fenomen curiós. Escoltem la sintonia.
Doraemon, el gato cósmico.
Jo crec que aquesta secció t'està posant nerviós.
Et veig
que veus que realment les sèries, bé, no aporten massa.
Saps què passa? És una petita confessió. A mi m'agrada molt el còmic, diguéssim. Sí. M'agrada molt el còmic de tradició franco-europeu, franco-belga. Uh-huh. I el còmic...
Asterix.
Sí, aquest tipus. Sí. I el còmic se'm posa nerviós. I clar,
perdó,
a casa és el que els agrada.
Tu m'hagués dit m'agrada Asterix i Tintín i tu has dit el còmic de tradició franco-belga.
Bé, perquè hi ha un nivell. Ell s'ha de demostrar, ha de quedar palès. Escolteu, Doraemon va començar fa molt, és una sèrie vintage, però avui en dia triomfa Doraemon i els capítols no s'han renovat. Ara, hi ha un fum, O sigui, no te'ls acabes, els capítols de Doraemon.
Com Bola de Drac, que hi ha mil milions
sí.
d'aquests.
Bueno, inclús ara han fet una nova de Bola de Drac, no l'he tret a Bola de Drac. Doraemon és una sèrie divertida, no massa perillosa, bé, és més entreteniment, però molt fantàstica.
I tal com està el pati, que no sigui dolent ja és bo.
Ja, exactament, que no sigui dolent ja és bo. I per última, gairebé com a... Bueno, escoltem la sintonia, va. Raúl emocionadíssim.
Saps que fins que arribi la cançó estarem aquí.
Arranca.
No l'havia reconegut, diguéssim, de reconèixer-ho.
En aquest cas també era una sèrie prou amable, prou repleta de valors, amb David el Nomo, un ser que tenia molta saviesa i transmetia huia del mal, que són los trolls.
És una mica inquietant pensar que quan la van fer jo encara no m'assemblava a David el Nomo.
Ah, però escolta, ara m'ho has reventat, perquè si ja fa uns dies et vas comparar amb el director de Hogwarts, de Harry Potter, quan estava mirant les sèries dic... i vaig veure la imatge de Harry Potter a la pantalla de Harry Potter, de David el Nomo a la pantalla de l'ordinador, dic... Però si és Jordi, si és Jordi Cabanas...
Estic molt David de vida, molt
si li poses el cucurutxo de Setmana Santa, és aquell. I res, aquestes són les sèries una mica que us he portat.
Sí? Com es deia l'animal que es pujava? No me'n recordo. Tenia un animal...
El zorro. Era un zorro.
I la oca.
Ah, era un
ganso.
No,
el Jordi ens apunta. Ens apunta.
Des de...
Però hi havia un zorro que el portava d'aquí cap allà, molt àgil, molt àgil. I els trolls, que eren...
Ah, sí. Veus? Aquí cadascú se sembla alguna cosa.
Ah. Doncs bé, amb aquests talls, amb aquesta sintonia, és una mica de divertimento. Per resumir, hi ha un salt quantitatiu, perquè avui en dia les sèries estan multiplicades, és impossible abarcar tota l'oferta i tot el ritme, i, sin embargo, a més, hi havia menys sèries, però de molta més qualitat, més divulgatives, més de valors, i realment aportaven una mica més a lo que pot ser la persona de l'infant.
Rafa Sanahuja, moltes gràcies per portar-nos avui aquesta secció, que algun dia ens acabarem aprenent el nom i fent-li cas.
Aneu recollint.
I arribem al final del programa d'avui, un dimecres més, aquesta Pasqua que estem vivint. Moltes gràcies a tots per escoltar-nos el programa, a la sintonia de Ràdio Estel, com sabeu, els dimecres de 8 a 9 del vespre. I avui tot l'equip de l'Hora del Pati us saluda. El Jordi Cartero al control de so, la Meritxell Sales i la Tatiana Copa a la producció i, com sempre, la estranya pareja, el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de la presentació. Molt bona nit.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.